acompanyar-lo en aquesta segona conferència d'aquest cicle que enguany, conjuntament amb la càtedra Ferreter Mora, hem titulat amb aquest títol, El món jueu a la gran pantalla, el cinema com a eina i pretext. Tot això neix al voltant d'una exposició que tenim intenció d'inaugurar molt properament, si tot va bé el mes de maig, una exposició que fem gràcies a l'aportació i a la col·laboració del Museu del Cinema i gràcies a l'aportació i col·laboració del conservador del Museu del Cinema, en Jordi Dorca, una exposició que plantejarà de quina manera Hollywood i la creació de Hollywood i del cinema comercial té a veure amb aquesta emigració jueva que surt de l'Europa, dels països de l'Europa de l'Est, a finals del segle XIX i inicis del segle XX, que arriben als Estats Units i que creen, que constitueixen això que ara, doncs, abans d'ahir, si no m'equivoco, donen Oscars i fan totes aquestes coses. Per tant, aquest és el context en el qual nosaltres hem plantejat aquest cicle de conferències per veure de quina manera el cinema ens pot servir d'eina i de pretext per explicar això que entenem com a món jueu, com a cultura jueva, com a història del poble jueu aquí, allà i arreu del món. La primera conferència la va portar a terme el doctor Xavier Antic el dia 27 de gener, potser algunes de vosaltres éreu a la sala. Ell va parlar de cinema i holocaust i de quina manera es pensa i es mostra el mal a través de diferents pel·lícules, més algunes, menys les altres comercials, que reflexen i que representen i que presenten la Shoah. I per portar a terme la segona conferència tenim a la doctora Imma Merino, a qui agraïm moltíssim l'esforç i l'acceptació d'aquesta xerrada, de fer aquesta xerrada. Nosaltres no podíem fer un cicle relacionat amb el tema del cinema i no comptar amb l'Imma, és obvi, i per tant és una de les primeres persones que ens va venir al cap, li vam proposar de seguida, ens va dir que sí, per tant, moltíssimes gràcies, Imma.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Imma ens parlarà d'un tema també que ha treballat moltíssim i que coneix en profunditat, que és David Perloff i els seus hereus, cineastes israelians davant la guerra, perquè el tema també és un dels temes que volem tocar. Què passa amb Israel i què passa amb el cinema, de quina manera retrata Israel des de diferents perspectives. La propera conferència ens l'oferirà l'Anna Maria García, que també tenim a la sala. Gràcies també a Anna Maria García per haver acceptat, i l'Anna Maria García precisament ens parlarà també de quin és l'ús que s'ha fet del concepte de sionisme dins del cinema comercial. Ho he dit força malament, però mirem per aquí. L'Anna Maria us ho explicarà molt més bé que jo. La Imma Merino és llicenciada en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora en Comunicació per la Universitat Pompeu Fabra. Ella és professora d'Història del Cinema i Anàlisi dels Mitjans de Comunicació a la Universitat de Girona. Ha publicat l'assaig Agnès Barda, Espigadora de Realidades y de Ensueños. El treball de la Imma en relació a Agnès Barda és un dels grans puntals de la seva trajectòria professional.
Però ara hi ha una edició en català també, que és Espigadora de Realitats i de Somnis.
I ha fet l'edició junt amb l'Ariana Lorenzo del llibre Carol, Bellesa subversiva del desig, un altre dels grans temes de la Imma Merino. Carol, les que la coneixeu enteneu bé perquè dic això. Ha participat en diversos llibres col·lectius, entre els quals Entorno a la novel·la Rupturas y Horizontes de la Modernidad, al otro lado de la ficción, 13 documentalistas españoles y derivas del cine europeo contemporáneo, també en monografies sobre Jacques Demy, François Truffaut, Max Octuli, no m'hi veig gens.
Ofuls. Max Ofuls.
Vosaltres ho teniu escrit, eh?
Cineasta jueu, per cert.
I Rainer Werner Fassbinder. Des del 1989 col·labora com a crítica de cinema i periodista cultural al diari El Punt. Són imperdibles els articles de la Imma, des de totes les perspectives, i també escriu de manera regular a la revista cultural La Venus. Per tant, Moltíssimes gràcies, Imma, endavant. I de nou moltes gràcies a vosaltres per venir aquí, per acompanyar-nos. Recordeu que és molt important que ens respongueu l'enquesta i que ens la deixeu sobre la taula quan sortim, perquè ens ajuda molt a veure de quina manera funcionem i com portem a terme aquests cicles de conferències. I recordeu també que la propera conferència, també el teniu en el programa, serà el dia 20 de març, amb Anna Maria García, com ja us he dit, una història política, el sionisme i la creació d'Israel al cinema. Per tant, moltes gràcies i endavant, Imma. Una altra cosa, estrenem llum. Per les que veniu habitualment, la sala sempre és bastant més fosca. Hem posat el mes de març i l'equip de dones del Museu d'Història dels Jueus, amb molta feinada, han aconseguit que avui poguéssim estrenar llum. I per tant la sala està molt més acollidora, molt més bonica, per rebre doncs, aquesta conferència de l'Imma. Per tant, moltes gràcies.
Bueno, moltes gràcies, Sílvia, moltes gràcies per convidar-me, moltes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència. Jo, de fet, diem que tenia moltes ganes és de parlar de David Perlov, que és un cineasta doncs, que m'apassiona, no? I em permetré explicar també una mica doncs, com el quan, no? Com el vaig descobrir. I és en relació doncs, tot amb un diari, no? Que, un diari filmat, no? Que és un gènere cinematogràfic escàs, no? Que va filmar de manera intermitent el 1973 al 1983. I bé, com que això diem, és com un pretext, no? Com a pretext, no? Doncs, és un pretext per parlar de David Perlov i també David Perlov és un pretext diem, doncs, per parlar dels cineastes israelians davant la guerra, davant les diverses guerres, no? Que s'han succeint, no? Des de la creació abans de l'estat d'Israel, no? I de fet, David Perlov és un cineasta de referència en el que és el cinema israelià, gairebé fundacional, no? I per això també parlo del que és la seva influència, no? I d'aquí doncs, faré present alguns cineastes que fins i tot van ser alumnes seus a la Universitat de Tel Aviv, no? O que d'alguna manera diem, reconeixen diem, el que és el seu mestratge i també el seu pes moral. No? Abans de parlar del David Perlov, no? Volia fer present una consideració d'un cineasta sempre punyent, no? Que és Jean-Luc Godard, no? Que en una pel·lícula que es diu Notre Musique fa una classe magistral en què explica què és el camp i el fora de camp cinematogràfic. Ho fa amb un exemple polític o potser explica una qüestió política a través d'un exemple cinematogràfic. El que ell afirma és que la història dels jueus forma part del camp cinematogràfic mentre que la dels palestins resta fora de camp. Una doncs es fa visible i l'altra es manté fonamentalment invisible. És una manera de dir que uns tenen poder per ocupar el camp, o actualment tenen el poder, o fa temps que tenen el poder per ocupar el camp, i els altres hi queden a fora perquè no en tenen, no, de poder. Godard, bueno, sempre té una brillantor eufemística, no? Que a vegades apaga els matisos que se li poden fer, no? I allò que fa referència, no? I no és que no es pugui considerar que té part de raó, però jo, en tot cas, el que voldria exposar és que determinats cineastes israelians, encara que la història dels jueus domini el camp visual dels seus films, també han fet atenció al fora de camp, no? Al palestí. I això és en relació, tant amb el que és la guerra, no? I tot el que és les imatges i la reflexió, no? Sobre les imatges de la guerra. Jo vaig conèixer el cinema, bueno, vaig introduir el cinema de David Perlov l'any 2006. Estava a Turí, convidada al festival, junt amb també altres periodistes i universitari, diguem-ne, català, perquè allà es feia un homenatge a Joaquim Jordà. I en un dinar de periodistes, no? O sigui, no? De periodistes i d'altra gent, no? Restant amb el món del cinema, un noi me va preguntar, no sé com va anar, que va preguntar, diguem, si vostè sabia alguna cosa de la Mercedes Álvarez, una cineasta documentalista. Jo vaig dir, jo, vam començar a parlar, no? Aquest noi es diu Ariel, Ariel Schweitzer, no? Això vaig saber després moltes coses en relació, doncs, veig que aquí has d'anar alerta per si no se'n va. Després de parlar una estona m'ha dit, diu, has d'anar a veure aquesta tarda el diari, diem, un cineastre de David Perlov, jo no sabia qui era. I vaig anar, si vol vaig creure, i quan vaig sortir-ne, que de fet vaig entrar-hi per la meitat, perquè és un diari que està estructurat en 6 capítols, ja havien passat el primer i el segon, i aleshores... jo vaig veure el tercer i el quart i vaig convertir-me en allò que diu la seva filla Jael, una Perlover, no? Jo crec que és estimar el cinema en Perlov. I gairebé és com propagar-lo, no? Aquí hi ha unes quantes persones conegudes i estimades a les quals diem més aquesta fe, no? Entre les quals la Carme, que com va arribar també a Turí, vaig dir, has d'anar a veure aquest. Ella va començar pel cinquè o el sisè, no? Després bueno, els hem anat recuperant. No sé, no, he d'explicar per què, no? D'aquesta fascinació, no? D'aquest interès, no? David Perlov va morir l'any 2003 a Tel Aviv. I 2 anys més tard, amb la implicació activa, no, de la seva esposa Mira, després també en parlaré de la Mira, i la seva filla Jael, i d'amics del cineasta, dels quals diem el citat d'Ariel Schweitzer, el diari que havia filmat entre 1973 i 1983, i que es va estructurar en 6 capítols 55 minuts de durada a partir de la intervenció de Chanel Four, doncs aquest diari va tornar a fer-se visible, circulant a través de festivals, després d'una certa letàrgia, no? A la qual de fet hi va contribuir el propi autor, que pràcticament no va fer res per donar a conèixer, no? O per donar a conèixer, o per fer circular, diana, no? El que és la seva pròpia obra. I que de fet havia anat ajornant, no? La nova edició d'aquesta obra fílmica, la va ajornar de tal manera, diana, que va ser això, no? La dona, la filla, no? I altres persones implicades, no? Que van posar-ho en circulació. Per mi, com he dit, és una obra fílmica excepcional. Les seves imatges i els comentaris del propi cineasta, realitzat a través d'una escriptura reflexiva durant el muntatge, o sigui, o de fet és posterior al muntatge, hi ha el punt de vista, no, d'un cineasta que observa la vida i la pensa, que també pensa sobre el cinema que vol fer, un cinema capaç de mostrar la bellesa d'un gest, l'extraordinari del quotidià, però que tampoc no vol amagar-se davant l'horror i el dolor d'un territori ple de ferides. David Perlov va néixer a Rio de Janeiro l'any 1930. Els seus ancestres, diguem-ne, són paterns, són russos, i un pogrom van... L'avi, diguem-ne, havia anat a Palestina, però se'n va anar de Palestina, diguem-ne, fins al Brasil, justament una ciutat que es diu Belo Horizonte. Diana, l'avi va ser fonamental el que el va criar. Això són coses que s'expliquen més o menys en el diari, perquè el pare, que era mag, també veu que tenia la virtut de desaparèixer ell mateix, no? I no el veia gaire, no? Ell, de jove, era... políticament era socialista, cosa que no va deixar de ser, però el fet, diguem-ne, doncs, tenia ja, o sigui, ja des de la seva adolescència, no? Vindre amb el que és el moviment socialista de fet a São Paulo, que és on vivia, no? Però en saber, al final de la Segona Guerra Mundial, en saber què havia passat amb els jueus a Europa, no? El que havia passat, diguem-ne, amb la Shoah, no? D'alguna manera es va convertir en un sionista, no? En un sionista socialista. I la seva idea va ser, doncs, anar-se'n a Israel, no? Per contribuir, diguem-ne, doncs, a la creació de l'Estat i, de fet, diguem-ne, doncs, per treballar en un kibbutz, no? El que passa és que aquesta era allò, la idea, però abans, diguem-ne, va passar per París. Ell ja tenia la intenció de fer-hi una estada, perquè ell volia estudiar Belles Arts a París, estem parlant de primers de l'any 50, ell tenia 22 anys, i hi va anar-hi ja amb la seva dona, la Mira Perloff. La Mira, que per exemple va morir crec que fa 2 mesos, o no sé així, era una dona que havia nascut a Lodz, a Polònia, i bueno, la Carme vam conèixer-la, no? I recordo que ens va explicar, no? que ella no sabria mai, diguem-ne, per què, doncs, el camió, diguem-ne, que se'n va endur, diguem-ne, a totes les famílies, no? A totes les nenes amb les quals jugava al carrer, diguem-ne, doncs, a Lodz, no? No va arribar a la seva casa, que era l'última al carrer, no? El pare ja havia marxat a través, diguem-ne, havia construït a través, diguem-ne, d'un ambaixador japonès, no? Que havia fet possible, diguem-ne, que molts jueus, diguem-ne, doncs, fugissin, no? Però ells també van aconseguir, diguem-ne, allò, la família, la mare i dues germanes més, doncs, i bueno, va començar com tot un llarg periple, no? No acabaré, diguem-ne, d'explicar, però que es va acabar, diguem-ne, doncs, a Brasil. I llavors, bueno, ja de molt jove es va conèixer, doncs, amb en David Perloff, i tots dos junts se'n van anar a París, i resulta, doncs, que en Perloff a París no únicament, diguem-ne, va estudiar, doncs, Belles Arts, sinó que es va aficionar al cine. Va ser com també de manera bastant fonamental a partir de... Va sentir-se molt fascinat pel Jean Vigo, no? Que en aquell moment s'estava recuperant, i pel punt de vista documentat d'una pel·lícula molt bonica que es diu A propòsit de Nice, no? A propòsit de Nice. En aquesta època va conèixer i amistat amb Henri Langlois, que va ser el fundador de la Cinemateca Francesa, i també va conèixer a Joris Evans, que entre moltes altres coses, l'any 1937, havia rodat Terra d'Espanya, no? Un documental a favor de la causa republicana. Aleshores, en Perloff va convertir-se en el seu col·laborador i, per exemple, doncs, va fer el muntatge d'un documental sobre Marc Chagall. Aleshores, l'estada que havia de ser de 2 anys va durar 6 anys, no? Però el 58, no? Se'n van anar amb la Mira a Israel per establir-se en un kibbutz. I un cop a Israel, un cop al kibbutz, ell van tenir dos filles bessones, la Jael i la Noemí, i per ell era important, diguem, treballar la terra, no? Havia estat tants de llocs prohibit de treballar la terra pels jueus, no? I col·laborar, no? en aquesta construcció de l'estat d'Israel, que no des del punt de vista col·lectiu i socialista, però bueno, s'explica que un dia va decidir marxar-ne perquè, bueno, ja devia estar com una mica inquiet, no?, al respecte, no?, perquè va posar una pel·lícula de l'Einstein, la Lídia General, i no va anar-la a veure, no? Aleshores es va sentir molt sol, no?, va pensar, bueno, que havia de marxar al kibbutz, i en tot cas, diguem, a dedicar-se al cine. I va realitzar documentals. Recomano també un de molt bonic que es diu a Jerusalem, amb una sensibilitat tan crítica com poètica, no? Que contrastava amb els films de propaganda promoguts a l'època per l'estat d'Israel, no? que de fet, diguem-ne, era l'únic que finançava, diguem-ne, doncs, el que eren les pel·lícules, no? El cinema. Què passava? Que les autoritats israelianes volien imatges sense contradiccions, sense mostrar pobres, sense vells, sense espai per l'altre, no? Un cinema, diguem-ne, d'èpica, no? I de mite. Així és que els projectes de Perlov van ser rebutjats i minimitzats fins a l'humiliació. L'any 1933, no, mentre també començava a fer classes de cinema a l'Universitat de Tel Aviv, no, cosa que li va donar molta energia i la qual es va dedicar molt intensament, no, va iniciar la filmació d'aquest diari rodat en 16 mil·límetres, en pel·lícules que només de 3 minuts, no, i sense so directe. El so és fet bona part, de fet és la narració d'ell mateix, i d'alguna manera és excepcional, quan volia, diguem-ne, allò, ja us diem, preveia rodar alguna cosa, sí que, diguem-ne, doncs ho preparava perquè hi hagués so, no? El cas és que no va voler renunciar al desig de rodar perquè contrariar aquells que li impedien fer-ho, i també per un imperatiu de vida, no? De vida i moral, no? I des de l'intimitat d'un diari fílmic i la precarietat de les condicions per realitzar-lo, va assajar una altra manera de fer cinema. De fet, ell havia fet un film biogràfic sobre Ben Gurion, que du per títol 4206, i havia rebut una invitació d'una productora de Hollywood, no? Però ell desitjava una altra cosa, un altre cinema. Aspirava a una llibertat i també a una humilitat, lluny del comerç de les imatges. Així va convertir-se en l'home de la càmera, atent a documentar el quotidià. Això vol dir que va registrar la vitalitat de les seves filles bessones, Jael i Naomi, les visites d'amics, la bellesa dels nens d'una família veïna, però també la vida entrevista des de la finestra de casa seva. En filmar la vida del carrer des de la seva finestra, Perlov va renovar el gest inaugural del cinema de captar el moviment dels éssers i de les coses. Algú l'ha definit com un flaner del 14 pis de l'edifici de Tel Aviv on habitava. Des de la seva finestra també va mostrar-se temps als canvis atmosfèrics, les variacions de llum, el reflex de l'arc de Sant Martí. I a partir d'un moment, com registra també el diari, no, va començar a viatjar al Brasil, torna al Brasil, a París, a París on està amb les seves filles, a Londres, i a mirar des d'altres finestres per continuar deixant-se fascinar pel moviment d'algú que corre pel carrer. Només el moviment, renunciant a l'intriga, sense voler saber on va o fabular-ne una història. Però en aquest diari filmat també hi ha una important dimensió política. De fet, diguem-ne, com ara us mostraré les primeres imatges, els primers minuts, diguem-ne, del diari, la guerra, diguem-ne, i Roma aviat. A veure.
התבקשו לצייר על תמונותיהם שני צלבים, שם ושם משפחה.
Faig un petit tall, continuarem, perquè això dèiem, la qüestió de les dues creus té molta importància, perquè la seva mare, la qual també va veure poc a la seva vida, doncs era analfabeta. Aleshores, diguem allò, signava, diguem allò, amb una creu, no? I de fet, diguem, les creus és com un motiu visual, diguem, del diari, no? Si vas veient, diguem, com el diari, bueno, no? I a partir, diguem, de saber-ho, no? Vas observant, no? Com ell busca, diguem, allò moltes vegades, no sé, no? Com, per exemple, no em refereixo tant a les creus, diguem, en fi, religioses, eh? Per exemple, de les creus que pot haver-hi en un pont, no? Aquest tipus, diguem, de creu, així, no? Busca aquest tipus, diguem, d'estructures. Segueixo.
Si veus, Imma?
Sí, 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 sí.
Mai 1973. אני קונה מצלמה. אני רוצה להתחיל לצלם בעצמי ולעצמי. הקולנוע המקצועי חדל לעניין אותי. אני רוצה למצוא משהו שונה, אחר, מעל הכל בהרמוניות. נדמה לי שיעבור זמן רע עד שידע לעשות את זה. הצילום הראשון שלי, השני,
després es va canviar de pis, Però, perdoneu, perquè hi ha una mica de problemes amb els subtítols, que a vegades van estar una mica desconjuntat.
Beit ha-Knesset mi-yamin, ha-mirpasot mi-mur. Mashehu dochef oti lehistover le-achor, lechaden et ha-matzremah pnima.
És això, la fora i la dins de casa.
Ad ha-yom, אינני יודע איך מירה הצליחה במשך צילום אחד להחליף את סמלתה כה מהר ולחזור. יעל ונעמי. אני נמשך לזוויות הדינמיות של הבית. הפינה למטה, לחוב אבן גבירול והמדרכות המגולות שלו. יעל. המרק החם מפתה. אני יודע שמהיום אעמוד בפני ההחלטה לאכול את המרק או לצלם אותו. יעל, בוקר טוב. שנינו במראה, אך בזוויות שונות. לנעמי לא מפריע כשאני מתבונן בה. בימים אלה ממש החליפה את החצוצרה שבה נגנה כל כך טוב בריקוד, ולרקוד פירושו מלפפונים, חסה, יוגורט, דיאטה קפדנית. התאומות שלי. אני רוצה לראות בהם יצורים נפרדים, אבל זמן מה אני מצלם אותם יחד. יעל. נעמי.
7235.4.
אני בודק את המצלמה. אני רוצה לצלם למחרת, ביום כיפור. לפנות ערב, לפני התפילות, אני מצלם את שקיעת השמש במהירות גדולה מן הטבעי. יום כיפורים שונה מתמיד, לא כמו בשנה שעברה. האנשים אינם בתפילה. פה ושם נשמע אפילו טרנזיסטור. חוסר הידיעה מציק. אני רוצה לדעת בדיוק מה קורה. אני מחפש את התשובה בארבעה בתי חולים ברחבי הארץ. ההליקופטר נעלם, ואני אמרתי לעצמי, עוד מבשר רע. הרגשה מוזרה, כאילו אין עוד טעם לאותו דבר הנקרא קולנוע. אני יושב מול מכשיר הטלוויזיה ומצלם אותו כאילו היה חלון. אני מצלם בלילות דרך חלון הטלוויזיה. הידיעות נעשות ברורות יותר. נשיא מצרים, אנואר סאדאת, וראש ממשלת ישראל, גולדה מאיר. אזרחי
המדינה, לפני 4 ימים, מילאתי תפקיד להודיע לכם שמצרים וסוריה
פרצה מלחמה, לא פעולה צבאית, לא קרב, לא מבצע, מלחמה. פלישה מסיבית, קרבות רזים, נוצפים. השבוע השני למלחמה.
Bueno, podem continuar, però tenim una de les coses diem, per mostrar. El cas és que, com veieu, no, davant l'ho des de darrere de la llista del seu apartament, que aleshores era un tercer, perquè es va canviar, no, estava un 14è, Yom Kippur, i vol filmar la gent que surt de la sinagoga davant la casa seva, i de sobte veu com les dones escolten la ràdio al carrer, ell també posa la ràdio i s'adona que la guerra ha esclatat. No? És el 24 d'octubre de 1973, tropes síries i egípcies s'havien enviat als territoris del Sinaí, la Franja de Gaza i els Alts del Golan, que Israel havia ocupat i annexionat amb la guerra dels 6 dies, l'any 1973. La guerra que des del primer moment doncs, enveja el diari i no l'abandonarà mai. Com deia, no, hi ha una important dimensió política, no, en aquest diari. La guerra i les seves víctimes sempre més s'hi faran presents. En aquest diari en què el seu autor diu haver filmat com si estigués darrere de la finestra d'un tanc. Un símbol per referir-se al propi combat contra el cinema dominant, una manera d'afirmar el seu cinema com una forma de lluita i de compromís cívic i polític, no, el cinema com una arma. I com heu vist ja, la política i la guerra, no, em veig el diari a través de la televisió i bé, faré com un salt al temps per passar-vos, diguem, uns fragments del quart capítol que transcorre en 1982. I en 1982 passa una cosa força important, que és la invasió del Líban, no, per part i us mostraré, diguem-ne, tal com es reflecteix, no, en el que és el quart capítol del diari, que, en el qual pràcticament, diguem-ne, el que és aquesta guerra, doncs, l'ocupa tot, no? També començarem pel principi. I ja veureu que és... Té una mica descompensat, ho sento, que són les... I no està gairebé els subtítols, però bueno, més o menys.
לבנון, ארץ נגועה במלחמת אזרחים מזה שנים. מטרתה המוצהרת של הממשלה היא פעולה קצרה נגד הטרור, המכונה מבצע שלום הגליל.
אין שום מרגשה מיוחדת. פעם ראשונה, ואף פעם לא עשינו דבר כזה. ולא יודעים מה יהיה. אם יהיה קשה או יהיה קל, אני לא יכול להגיד לך, ואני לא יודע.
אתה חושש?
חושש? לכל אחד יש בפעם הראשונה קצת חשות.
לאן מתגלגל כדור שלג.
1982. ביתי. מלחמה. שוב. אלימות. פציעה. הרס. חורבן. אני צופה ברחוב.
משמש ונתניהו.
אבן גבירול, שבו אני גר מאז 20 שנה, נדמה לי שלא.
דיקו, יש לך מיגע שפום פנשת על שוין שגריו?
אתה לא רוצה לשמוע, אתה לא רוצה לראות, אבל זה מתרחש כאן, לא רחוק. הפעם זו מלחמה עליה הוחלט על ידי הממשלה. יש ברירה. בתל אביב
מנסה הקנטטה
מאת פרוקופייב אלכסנדר נבסקי עם הקונטרטו הישראלי מירה זכאי כסולנית. היא שרה את שדה המתים. מלחמה רחוקה בין רוסים לגרמנים. אבל השדה זהה, השדה של המתים. אני מקליט את היצילה.
ג'אל, פשט על ז'אנץ'.
הנה שוכב אחד בשלווה. שסוע בחרב האויב. השני, חץ ביטק את גופו. מפיציהם מגל הדם כמיים. יעל וירון, הם מעלים בדמיוני לילה רוסי. מירה זכאי שרה ברוסי, לא בעברית, ובתל אביב, ליל קיץ של יוני. יעל הזמינה את אמינדב לבוא ולהאזין למוזיקה. אמינדב נולד ברוסיה. הוא בן שם. עברית, לטינית, יוונית, רוסית. אמינדב בעיניה הוא כזה. אמינדב אומר שלא שמע רוסי מושרת כה היטב מזה זמן כאן.
Mira la gel, no? La manifestació en contra de la invasió del Líban. L'ocupació.
בהמשך
השביל, התנהל בתיאור. שיש לה בעוד ימה דלת על הנשיאו.
כמה חבר'ה יורים על הביבי.
estan netejant el lloc de terroristes. Sento aquesta descompensació.
A cor me foràs, dimion o metziut ofrim l'eixa. Svaot ha milhama, desastres de la guerra.
O sigui, el que ha dit és que... no, més o menys com que hi ha un cert desfàs, ho sento, no? Però diu que, bueno, no, que les imatges, diguem-ne, que es mostren, no? Diguem-ne, després no són imatges, diguem-ne, de conformitat, no? Són imatges oficials. I, bueno, es diu, diem, que de fet, diem, el més gran reporter de guerra que hi ha hagut és el Francisco de Goya.
De lo que ha de acontecer. Tchushot kveidot a la omed mikron. Con razón o sin ella. Betzedek o blitzedek. Haim lezot noladeta, para esto habes nacido, bárbaros, barbari. זה גרוע יותר. אין עוצמה, מציאות מרה. יא לא תיאנה רמדיו, ללא מרפא, שלל. נוסה פועדה מירה, אי אפשר להסתכל בזה. אם אומללה. קבור אותם, ואף מילה. עלי מאומה, על מה? נאדה, כלום. מבקרים. בסוף.
מהפרדה לא מכל, אז אני יכולה להיה פרווה, לא? לידי יש כאן... No, que deia, doncs, des del primer moment, doncs, l'invasió de l'Iban, no? Doncs, es fa present a la pel·lícula. Diu, bé, que l'invasió que s'anomena Operació per la Pau a Galilea, David Perlov, que sempre comenta les imatges, reflexiona, a través de la Rasinov, pregunta com es pot operar per la pau fent la guerra. Com deia, el quart capítol del diari pràcticament està dedicat a la guerra del Líban. Perlov mira i filma els noticiaris de la televisió israeliana, els comenta críticament, a vegades indignat, perplex, adolorit. Quan un noticiari mostra com un soldat israelí ha apressat una dona, que estava amagada en un edifici, el comentarista televisiu parla de la humanitat dels militars pel fet que li donen aigua. Però es pregunta de quina humanitat parla, què ha passat abans, què ha passat després amb aquesta dona atemorida. El cineasta els interroga críticament els mitjans de comunicació, particularment la televisió, propagadora de la veritat oficial. Com hem vist en un fragment, no, d'aquest capítol, però va afirmar que mentre la televisió israeliana passa lentament del blanc i negre al color, la sala d'estar del seu apartament es tenyeix de vermell, sang i foc. Però hi afegeix que a la televisió només hi apareixen certes imatges de la guerra que fan que la realitat d'aquesta, al capdavall, resti a fora de la pantalla, fora de camp. Aleshores, comenta, aquest poderós aparell d'informació només té un sol amo, conformitat. Paraules, imatges, informacions superficials, la guerra, però no els seus desastres. I tot seguit, com heu vist, mostra una reproducció dels gravats anomenats Desastres de la Guerra de Goya, el qual defineix com el millor reporter de guerra de tots els temps. També és a través de la televisió que David Perloff fa present al seu diari, en aquest capítol, la matança de civils palestins als camps de refugiats de Sabra i Shatila, per part dels falangistes cristians, amb la complicitat o almenys la permissivitat de l'exèrcit israelià. Veiem també un petit fragment més, perquè això ho abordaré també a través d'altres cineastes, no? Tot el tema de Sabra i Shatila, de la matança de Sabra i Shatila.
You were sitting in the room?
No, we weren't there.
You were not in the room?
No, in the next department.
Lucky you were very lucky that you were not
yes,
there.
Yes, yes.
Why did you sit in that apartment and not here? Mm-hmm. Why?
We were drinking coffee.
Drinking coffee? And that is how you were saved your lives?
Yes, the coffee saved our lives.
The Tel Aviv, Beit
Di. שלוש קומות כדי בפינת רחוב כזה, ארוך.
טבח במחנות הפליטים של סברה ושתיל, שבוצע בידי הפלנגיסטים הנוצרים.
Parla d'aquest episodi amb la matança per a falangistes cristians, no, de palestins, a Sabra i Shatila. Bueno, deixem aquí. Després diem que surten imatges, per exemple, de discussions al Parlament, perquè es posa en qüestió, Simón Pérez, no? Posa en qüestió, doncs, a Sharon, que aleshores era el ministre de Defensa, no? Però bueno, deixem aquí perquè també vull abordar, doncs, el mateix Sabra i Shatila a través, diem, d'altres cineastes, d'un cineasta, un altre realià, que és l'Ariel Folman. El cas és que, bueno, no, no hem vist davant de la televisió que ell, bueno, va comentant, i a més aquest moment en el qual, de fet, un dels que va participar a la matança, no, a Sabra i Shatila, no apareix a la televisió i nega que hi hagi hagut tal matança. No? Diu, la guerra és la guerra, comenta sense cap penediment, i a més, ell reconeix haver matat personalment 15 palestins, afirma que no és cap matança perquè els morts només són 200 i 300, i conclou, massa soroll per no res. Però repeteix la conclusió amb una interrogació indignada. No? Després expressa la seva esperança davant del fet que una comissió que ha investigat la complicitat del govern israelià a la matança recomana la dimissió de Sharon, però Sharon no dimiteix. Perloff també surt al carrer al filmar les manifestacions d'israelians en contra de l'ocupació del Líban, sent que hi ha de ser, que ha de participar-hi, tot i que dubta a vegades de la influència d'aquestes accions. Us he comentat abans, diguem-ne, que el crític historiador de cinema Schweitzer va introduir en Perloff, no? I... un moment. I us llegiré alguna cosa que ell comenta en un llibre molt interessant que es diu El nou cinema israelià. Diu, ho deixo al francès, el juny de 1982 l'armada israeliana va envair el Líban, que comença com una operació diguem, a curt termini amb el nom de Pau a Galilea. Esdevé la guerra més llarga de la història del país, que va acabar 10 anys després amb la retirada de les forces de les darreres forces israelianes del Líban. També va ser la guerra més qüestionada, no? Perquè per primera vegada Israel pren la iniciativa, cosa que hauria pogut evitar-se, va ser ràpidament transformat en un règim d'ocupació amb la complicitat de l'armada del sud del Líban. El setembre del 1982, la massacre de Sabra i Shatila, perpetrada per falangistes libanesos cristians en una zona sota control israelià, va provocar un xoc profund a l'opinió pública israeliana, donant lloc a una de les més grans manifestacions de la història del país. I aleshores parla, diguem-ne, de diversos cineastes, no? que per més del segle XXI, no, passat ja un cert temps, doncs van abordar aquesta invasió del Líban, no? També de la matança de Sabra i Shatila. Un film que es diu Beaufort, del 2007, de Ron Lessman, que és un film autobiogràfic nourit de records personals, no? Parteix d'una novel·la de Ron Lessman, però partint d'aquí, diguem-ne, el cineasta Joseph Sadar també posa els seus records personals a ser un exsoldat d'una unitat d'infanteria, no? L'acció té lloc al final de la guerra, al moment de la retirada de les últimes forces israelianes del territori libanès. L'ordre d'evacuació per això tarda i alguns soldats són com se deixa una mica una situació de pànic, no? És com estar rodat d'un espai tancat, no? I Beaufort pren una dimensió metafòrica per il·lustrar millor com l'estat de tancament, no? I d'angoixa dels soldats. En aquesta descripció d'un combat contra un enemic invisible, Josep Sadar desplaça el centre de gravetat de la guerra exterior cap a l'interior. La lluita de cada soldat contra ell mateix per evitar de caure a la follia. El tancament físic i psicològic també és el tema de Lebanon, de Samuel Moss, que va guanyar, ha fet el Lleó d'Or al Festival de Venècia del 2009. Aquesta vegada es tracta d'un veritable film dispositiu consistent a filmar la guerra des del punt de vista de quatre soldats que estan tancats dins un tanc. Són els primers dies de la guerra, un període marcat per la confusió general i el caos al camp de batalla. Més enllà de la seva originalitat formal, la guerra vista a través de la visió d'una mirilla, no? I de la seva crítica audaç de la manera en què les autoritats israelianes van manar les operacions, la força de Lebanon resideix també en la seva dimensió universal. aborda en efecte la qüestió de la supervivència en les condicions extremes que forcen l'ésser humà a buscar més enllà de les seves capacitats, no? Trobar ells mateixos els recursos inesperats, o sigui, insospitats, per restar en vida. I també, bueno, o sigui, el principal decorat pren també una dimensió metafòrica. El tanc apareix com una mena de mar protectora, no? I però en tot moment també es pot transformar en una trampa mortal. La màquina és efectivament humanitzada per entrar en simbiosi amb els soldats i de bé com la prolongació mecànica del seu cos. I després, diem, aquest film de Balsam Bashir, que és un film, diem, de derivació, fet per Ari Folman, el 2008, presentat al Festival de Cannes el 2008 a la secció oficial, i que és potser el que millor revela el seu lligam amb un procés psicoanalític. Més de 20 anys després dels fets, l'heroi, no? Que l'heroi, el protagonista, que porta el nom i el rostre, l'animació dibuixat del que és el director de la pel·lícula, Ari Folman, intenta de fer front al seu post-traumatisme i de recordar certs esdeveniments completament desapareguts de la seva memòria. Amb l'ajuda d'un psicòleg i de camarades, de companys, no?, de la seva unitat, fa com una immersió en el passat i reconstitueix a través d'una sèrie, diguem, allò de, bueno, de tons cap enrere, no?, de flashback. Li ha faltat molt de... Ha hagut de tenir molt de coratge Ari Folman per confrontar-se a un tema tan difícil fent recurs a l'animació, inaugurant pràcticament un gènere, no?, que és el documental d'animació. Això neix d'una dificultat, no?, que és la de trobar finançament per una reconstitució històrica, però aquesta dificultat fa que, no?, devingui una obra especialment inspirada, no?, i original d'aquest cinema real dels últims anys, no? Tot el film, amb el seu moviment a la vegada narratiu i psicoanalític, tendeix cap al fet mancat, no?, cap a aquest forat negre de la memòria, del propi realitzador, i que a la vegada, diem, també té una dimensió, diem, col·lectiva, no? El sentit, diem, de fins a quin punt, no? Doncs, també la culpabilitat, no? El sentiment de culpabilitat, no?, de la propia societat israeliana, ha fet, diem, que a vegades tampoc ho volguessin recordar, no?, d'una certa amnèsia col·lectiva sobre els fets. De fet, Sarah Chatil és el símbol de la crueltat, de la injustícia, i aquest episodi és l'origen d'un sentiment de culpabilitat compartit per molts d'israelians que no han pogut mai acceptar la responsabilitat del seu país, no?, en aquesta tragèdia. Aleshores, ella es planteja unes coses a l'Ariel interessant de Schweitzer, no?, perquè diu, clar, tot i la seva potència dramàtica, la seva inventiva formal i la seva crítica de la classe dirigent, els films posen un problema. Tots tres es focalitzen en efecte sobre el sofriment, tant físic com psicològic, dels soldats israelians descrits com les veritables víctimes de la guerra. I semblen ignorar el sofriment dels libanesos, ser el país ocupat per una armada estrangera durant pràcticament 20 anys. Però també es planteja una altra cosa, no? Que tot és plegat mereix un debat i una reflexió, no? Perquè Com es pot representar també el sofriment de l'altre i de quina manera? També pretenem parlar en nom dels altres, no hi ha el risc de despossir-nos del seu propi regal, la seva pròpia mirada. Potser el que ens falta és que això, no? Que hi hagi més imatges, no? Dels palestins, no? Dels altres, dels libanesos, dels altres que han patit també. I més enllà d'aquestes interrogacions, el que falta assenyalar és la importància dels films prostraumàtics, que a la vegada són un acte de denúncia d'una re injusta i una tentativa d'exorcisme del malestar de tota una generació. No? Us passaré amb algunes imatges. Ja veureu que tenen com una mena de caràcter realista, però a la vegada una menció estranya, que intenta reflectir amb el son i alhora la impossibilitat de reconstruir uns fets que a més van emergint a la memòria després d'haver-hi...
Has de tornar.
Sí, d'haver-hi estat enterrats.
Has de tornar a posar el... Tens
sí.
La contrasenya aquí, eh?
Sí. Vale. Vale, jo crec que ja ho he passat bé. D'aquí, a partir de la seva experiència personal com a soldat que tenia 20 anys com a participar a la invasió del Líban, Ari Folman construeix, com deia, una faula relativa a l'amnèsia col·lectiva d'un país i la necessitat de la memòria com a imperatiu moral. En tot cas, el fet que les imatges siguin animades justifica pel fet que tampoc no hi ha imatges de la matança, no? I ell deia que cap reconstrucció pot reproduir justament la dimensió de l'horror. És així que les imatges animades es corresponen a les d'una visió que, emergint confusament de la memòria, no pot abastar la veritat dels fets. Però la pel·lícula no és de cap manera ambigua. Al final, de fet, integra unes imatges reals que mostren el dolor als camps de refugiats després de la matança. Aquesta va existir, no és cap malson imaginari. Posarem al principi de la pel·lícula, perquè és el punt de partida, diguem-ne, del que és com ell que recupera, no?, el record. L'Ari Folman. És la... La barba és en Larry Folman.
Ma, perdoni. Cor bun că îmi poate doar și eu tot. Asta am apărat mă ieșit. Care vă spune asta?
Da. Da, mă
hai. Bă, și zi vedea tot timpul băiat țara aia. Da, mă mai. Da, mă. Da, mă. Da, mă. Că ți-a hlavin ce hlavin tare, nu mai ieșit. Deci, mă, nu ești vreo să facă hlavin. Cum o mă? Tot de azi, mă, nu. Mă, nu. Ai dat cu fac să חילת המלחמה, שלא נכנסים ומתוקשים ופלסטינאים וכפרים.
כן.
עכשיו, כשאתה נכנס לכפר, הכלבים הולכים לך ראשון. הם יוצאים החוצה להטריד. ואם נבחים מספיק זמן, כבר מתעורר, מבוקש גדולה כבר שאתה לא עשתה שם. מישהו היה חייב לחסר אותם, אחרי הדלת הם עדיף עם אנשים. אבל אולי הרבה פתעתה, כי אין מה שגרות באנשים על יום מסוכן. אז אמרו, אוקיי, בוא, אז אתה תלך עם השתי כל לפני הכוח,
en principi no, no recorda res, Rari Folman, no? I aquest seu company, amic, no, que li explica, diem, aquesta mena mal son recurrent, no? Que sempre 26 gossos per tal, diem, doncs, que no, no lladressin, no? I no posessin alerta, no? Doncs,
Com se diu la pel·lícula?
Balsam Bashir.
Ho teniu en el...
Balsam Bashir. I aleshores, a partir d'aquí, va emergint, no, en ell, el que és el record, no? Pecu. Bueno, i va parlant amb altres, no, que li van explicant. Bueno, si ho podeu veure us la recomano moltíssim, i com veieu tot també acaba amb Sabra i Satila. Són els supervivents dient a la massacre. És ell. De jove, com que estava al Líban. I després, no, les imatges reals. El difòmen, doncs, ja parteix de la pòpia i l'excessiva desmemòria, sobretot en relació amb què va passar a Xavi Xatila des del 18 de setembre de l'any 1982, per viure l'emergència del record com una assumpció de la seva responsabilitat moral respecte als fets, malgrat que no hi participés a la primera línia. És una responsabilitat individual, amb una dimensió col·lectiva que apunta clarament, no, cap a aquesta complicitat, no, de govern i rere amb la matança i tot aquest sentiment, diem, de culpabilitat, com diu l'Ariel, no, aquest malestar de tota una generació, diverses generacions. Recordo que l'any 1918, perdó, 2008, al mateix Festival de Cannes, en què va presentar-se Vals en Bashir, una secció oficial, un cert enregar, va programar El silenci del mar, el primer llargmetratge de la cineasta palestina, Ana Maria Jassir, habitant de Ramallah. La cineasta debutant, la qual afirma que la mera existència d'una pel·lícula palestina és un miracle, i narra la trobada entre Soraya, una jove palestina nascuda a Brooklyn, que arriba a Ramallah complint amb el somni d'anar al país dels seus avantpassats. I Hemut, el qual, havent viscut sempre amb el son dels territoris palestins ocupats, només pensa fugir-ne. Un i altre comparteixen l'experiència de la marginalitat i l'estranyesa palestina. En passar cap a l'altre costat, deveren uns il·legals. Aleshores, Soraya busca la casa que el seu avi va haver d'abandonar l'any 1948, començant el seu exili, mentre que Mut retorna cap al seu poble d'origen, de Baima, on no hi ha més que runes. La deportació, l'exili, la destrucció, les runes, l'ocultació de les traces dels palestins en els territoris que van habitar. A la seva aportació a un seminari que es va dir La imatge ferida, geografies del dolor i compromís de l'art, que va tenir lloc a l'Universitat de Girona l'any 2007, Yael Perloff, muntadora, filla de David Perloff, va explicar que uns anys enrere, no, mentre estava muntant una pel·lícula per la televisió sobre la guerra d'independència israeliana, va descobrir unes fotografies identificades amb un nom que no havia sentit mai, Majdal. Yael Perloff va aclarir, les imatges parlaven per elles mateixes, camions carregant la població àrab amb les seves pertinences personals, altres àrabs tancats darrere del filat espinós allargant les mans a l'exterior. Aquestes imatges em van quedar gravades. On és Majdal? Coneixia superficialment la història dels refugiats palestins, però mai havia vist un testimoni concret del que va succeir. Els llibres d'història israelians que s'ensenyaven a l'escola feien una referència vaga i evasiva dels fets, si és que la feien. Molt sovint el tema s'ignorava. La història oficial israeliana, doncs, havia ocultat que havia passat en llocs com ara Majdal, del qual ell, Perloff, va descobrir que integrat en el municipi israelià d'Ashkekon, amb el nom de Majdal, no era gaire lluny del kibbutz on va residir durant la seva infantesa. Aquelles fotografies de Majdal eren clarament imatges d'una deportació. La versió oficial que Yael Perloff havia conegut era que 750.000 refugiats palestins d'una població de 1,2 milions de persones que vivien entre el riu Jordà i el mar havien marxat de les seves cases per voluntat pròpia durant la guerra de 1948. Després de l'efecte revelador de les fotografies de Majdal, Yael Perloff va buscar una altra versió dels fets del 48 en els anomenats nous historiadors israelians, que des de finals dels anys 80 han parlat clarament de l'expulsió i la deportació de palestins. Més tard, visitant a Ramallah la seva amiga Amira Haas, periodista israeliana, que ha explicat què significa viure en els territoris ocupats, un palestí va parlar-li de la ciutat d'Elit, que Yael Perloff coneixia amb el nom israelià de Lot. Ella sabia que Lot, Elit, tenia un passat palestí, però no era conscient que la majoria dels palestins van ser expulsats l'any 1948. Qui ho explicava era un dels fills dels expulsats. En tornar a Tel Aviv, va contemplar la ciutat de Lot amb uns ulls diferents. Aquesta nova mirada, com les fotografies dels desplaçaments de població àrab de Majdal, em va portar de sobte, si la cito, un codi descifrador que m'ha fet veure d'una manera diferent el passat recent del lloc on visc. Avui, els paisatges que m'envolten en revelen formes que m'havien passat desapercebudes. La nova mirada em va despertar noves imatges del meu propi passat. Així, en observar la fruita del cactus, que Israel anomenen sabres, i dels quals vaig saber que els falacs els utilitzaven per marcar les fronteres dels seus camps, vaig recordar que de petita l'acollia i menjava amb els meus companys en el nostre camí cap a l'escola sense que ningú ens expliqués que alguna vegada algú l'havia plantada allà. Conec el Yael i crec que és la persona més optimista que he conegut a la meva vida. I de fet ella va col·laborar, diguem-ne, és professora, diguem-ne, de muntatge a l'Antic de la VIP, com de diguem-ne, ensenyant al seu pare, no? Professor del seu pare, i ella, doncs, va produir diversos films, diguem-ne, de joves tan israelians com palestins, no? Amb la idea de fer alguna cosa com el de l'orquestra, no? De Barenboim, i també diem-ne de l'Al Said, no? L'assagista palestí, no? I pues, una de les coses diem-ne més tristes, no? Últimament diem-ne és veure un dia a Barcelona, no? I poc després diem-ne de la matança, no? De part de Hamas a l'octubre, però també diem davant del que era la resposta, no, actual del govern israelià, no, i sentir que certament una persona que havia perdut l'esperança. Una cosa absolutament diem, sempre diem, bueno, no, estava com s'ho diem d'haver, de que, no, que hi havia la pau o no entesa, no, i va ser com una cosa molt, molt desesperançadora, molt trista. En tot cas, bueno, l'exposició dels palestins de les seves cases, bueno, és un fet com ser més relatiu al 1948, els primers anys de l'estat d'Israel. Amos Gitai, possiblement el cineasta israelià més conegut, no? Bueno, potser no tant, no? Però bueno, va ser moltíssim, va fer mal l'any 1980 un documental a la casa sobre un edifici que fins l'any 48 havia pertangut a una família palestina. El títol del documental podria ser "Qui és aquesta casa?". De la mateixa manera que Yael Perlov va titular la seva conferència a Girona amb la pregunta de "Qui és aquesta terra?". Des de fa molt de temps, Amos Gitai ha explorat el territori ferit de l'Orient Mitjà, lligant-ho a una memòria personal, aportant imatges entre el documental i la ficció, el passat i el present, la realitat i el mite, i fent atenció a l'altre, al palestí i a la seva vida en els territoris ocupats. Gitai també ha recorregut el territori físic i mental de l'exili, que va viure personalment després que a primers dels anys 80 decidís marxar d'Israel a conseqüència d'una reacció irada en contra de la seva pel·lícula Dietari de campanya, també a propòsit de la guerra del Líban. Anys després de tornar, el 1993, a Israel, Gitai va abocar la seva experiència com a soldat durant la guerra del Yom Kippur, és el que es diu Kippur. Ho va fer sense que la guerra aparegui associada a cap mena d'heroïcitat. També és el cas de Kemma, que amb qual pràcticament acabaré. A veure... Kemma... sí, vale. No, què he fet? És aquesta? Sí. Vale. És una pel·lícula relativa a la guerra d'independència. Bé, la guerra, diguem, per la creació, diguem, de l'estat d'Israel, no? Que s'entra d'un grup de personatges que han aconseguit sobreviure al genocidi nazi. Kemma, de fet, és el nom del barco que l'any 1947 va transportar a Palestina jueus supervivents dels camps d'extermini. Dona una seqüència de la pel·lícula, la coberta del barco, que una de les personatges, diguem-ne allò, precisament, que es diu Rosa, una jueva, no? Russa, canta una cançó d'exili que parla de la terra llargament abandonada, com una promesa de felicitat, no? És la vocació, no, d'un paradís, no, que es pot retrobar, el paradís perdut, retrobat, que es projecta en un passatge de gestos lleugers, sensacions fràgils, colors delicats. El retorn, però, al paradís perdut significa l'arribada a un altre infern. Només d'arribar, els passatgers s'ensopeguen amb el paisatge real convertit en un camp de batalla, encara hi ha els inglesos, no, que ronden, i només de desembarcar els donen armes a l'inici d'un horror que no sembla acabar-se mai. A Kemma, la guerra es mostra com un caos on només creix el dolor, l'odi, la venjança, l'amor. I voldríem mostrar com dos crits. És el crit, diguem-ne, d'un palestí i després el crit d'un jueu. Diu, ens quedarem aquí com un mur. Escolguem aquest crit, no? Amos Guinaia es va inspirar en un poeta palestí, Tamif Tanfik Sajjad, i després, per escriure el que amb el crit diemne del jueu que ara sentireu, no sé si tot a part perquè és que llarg, en un novel·lista que es diu Hai Hassas. El personatge es diu Janus, és un supervivent, diguem-ne, un jueu supervivent txec, del gueto, precisament de Lodz, no? Bueno, del gueto de Lodz, d'on era la Mina Perlov. Janus es diu aquest personatge. Fixeu-vos com està, com plora. Va amb un fusell, com veieu.
En la història, en la història. En el rei, abans del que m'has mou, sense. La història serà, no? A coi, a sota de maleno. A veure, m'has volgut el sinonim. Roi, no, cinca.
משמעות, כן, המשמעות היא, אתם לא תצליחו לשבור אותה.
אתם לא תצליחו להרוס אותנו. שום כוח על אדמה אינו יכול, כי גם לכוח יש רגולות שלו, אבל אין שום כוח לסבל שלנו. וזה, וזה מסביר הכל. הגולה, הקדושה, האמונה והמשיח. הם שלושה מאוחדים יחד. כדי שאף יהודי לא יכיר את הצלה, כדי שהם ימשיכו לנדוד מאומה לאומה, ממדינה למדינה, ירדתי סידה, הגולה, הגולה, כמה שהם אוהבים אותה, כמה שהיא חשובה להם, יותר חשובה מירושלים, יותר חשובה הגולה של התחילה נדה, עם הקדושה המעונה בבסיס והמשיח בצדקה. והתלמוד כמו סדר אמיתי, מיליוני אנשים, עם שלם שמחליט לצלול לשיגעון למעלה מ-2,000 שנה, 2,000 שנה. איזה מדהים, איזה עם מזעזע, מזעזע עד השיגעון. כל הטירוף הזה מכובד. האמונה במשיח, מתוך פשוט. הכל היה שונה, הם היו נכנסים לפלסטינה או למקום אחר, זה לא משנה, והם היו מוכרחים לחשוב על התוכניות לעתיד שלהם כדי לגמור עם הסיוט הזה. אתם לא צריכים לעשות, לעשות כלום. אתם חכו, המשיח יבוא ויסדר הכל. אפילו אסור לעשות שום דבר, כלום. מה זאת אומרת? להישאר בגולה לנצח? עד שמישהו בשמיים החליט לבוא ולהציל אותנו. אני חושב שמדינת ישראל אינה יהודית יותר, כבר שם ועוד יותר בעתיד. אז מה יגיד אותנו? זהו.
Podria continuar, però em sembla que amb aquest crit... Sí. Vull dir que amb aquest crit, diguem-ne, podríem acabar. Crec que si vam a contra les polítiques del judaïsme, el machinisme, el sacrifici, la revolució final. També m'agradaria recomanar-vos una pel·lícula, finalment, que és la pel·lícula actual, per acabar, que es diu En Oderland, que l'han fet, diguem, dos israelians i dos palestins. Un és un activista palestí, un altre és un periodista israelià. Li han donat el seu millor documental. L'estat d'Israel, diguem, allò, bueno, el govern d'Israel diu que és una dimensió d'Israel. Jo crec que és interessant, diguem-ne, que la veieu, perquè també parla, diguem-ne, allò, de cases que s'han d'abandonar per part dels palestins, d'una zona, no?, que quan hi havia uns poblats palestins, hi havia pendent tot una... Hi havia pendent, diguem-ne, una resolució judicial, no?, per part del Tribunal Israelià, que era, havien demanat, diguem, no es poder restar, diguem, les seves cases, que havien de ser demolides, no?, perquè hi hagués un camp d'entrenament militar israelià. Arribat, diguem, 22 anys després va arribar la resolució, i l'exèrcit israelià va anar demolint, diguem, el que és les seves cases, i aquest activista, diguem, allò va anar-ho testimoniant amb la seva petita càmera, i també per això va acompanyar un periodista israelià, i aquí està la pel·lícula i en tot cas és un testimoni. Una altra cosa que també hi ha l'última que dic és a veure què, en diran, què ens diran, què ens mostraran els cineastes sobre la, la guerra d'ara mateix. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Ima, per una presentació valentíssima, argumentadíssima, que penso que feia molta falta que es fes aquí i per tant ens estem molt, molt satisfetes, molt contentes dintre de tot el que hem vist en dir, la veritat, molt contentes i molt agraïdes. I moltíssimes gràcies. Ara la Ima ens diu en el text que us hem passat, l'última frase de la Ima és, que l'ha passat ella, tot ressona dolorosament en el present d'un horror interminable. Totes hem pensat el mateix. Per tant, moltíssimes gràcies. És tard, tenim dos minuts si algú vol fer alguna intervenció, però jo sí que és tard i que la gent...
Doncs... Sí, m'he allargat una mica. Però que també volia passar imatges, no?
Si algú no, estem molt i molt per l'Imma. Si algú necessit, vol fer alguna observació, sempre teniu el recurs del nostre correu electrònic, nosaltres el farem arribar a la Imma
i tant.
I de totes les observacions que arribeu. Moltíssimes gràcies, doncs, i que sapigueu que la propera és el dia 20 de març i que serà l'Anna Maria Garcia que ens parlarà de l'ús que del cinema ha fet la política sionista. Moltes gràcies i un altre cop. Gràcies.